l'inici del judici del cas Palau, ahir va aconseguir més protagonisme fora de la sala que dins. Això passava abans i després d'aquesta primera sessió dedicada a les qüestions prèvies i en tots dos casos amb l'exvicepresident de la Fundació del Palau de la Música, en Jordi Montull. Domènec, a veure, situa'm aquests dos moments que dius.
Sí, situem, perquè ahir ja comentàvem un, hores abans de començar, transcendia que l'exvicepresident de la Fundació del Palau de la Música, Jordi Montull, s'oferia a explicar les relacions de la institució al matí de Convergència, investigada, recordem-ho, per cobrar comissions. I minuts després d'acabar la primera sessió, dedicada a les qüestions prèvies, en el moment de sortir al carrer, Montull hi tornava, podríem dir. La setmana que ve serà divertida, va dir a un grup de periodistes a la porta de la ciutat de la justícia.
Mentrestant, dins de la sala, la defensa del tresorer de l'antiga Convergència, Daniel Osàcar, renunciava a fer compareixer 36 dels testimonis que tenia previst convocar, i la pregunta és per què, i les interpretacions són múltiples.
Entre els testimonis hi ha molts tècnics i membres de la mesa que decidia la contractació d'obra pública, perquè es jutja si Convergència va rebre comissions a través del Palau a canvi d'adjudicar obres a l'empresa Ferrovial. Però també hi ha testimonis amb pes polític, els exconsellers Nadal, Puig i Macias i l'actual president de Junts pel Sí al Parlament, Jordi Turull. I per això, aquesta pregunta que tu deies ara, la pregunta inevitable era si es retiraven aquests testimonis per les possibles conseqüències de les declaracions que pogués fer Montull. A Oxford, el president Artur Mas li van preguntar si temien el testimoni de Montull.
No és un tema de por. El judici anirà com anirà, ja veurem. Jo crec que ara és prematur, doncs, avançar esdeveniments, no? Cadascú tindrà la seva estratègia de defensa, això és evident, i suposo que la família Montull, doncs, tindrà la seva, no? Però deixem que això comenci, deixem que evolucioni, i a partir d'aquí anirem veient com funciona tot plegat.
Perquè ahir Artur Mas era a Oxford, on feia una conferència on, evidentment, anava a explicar el que està passant del procés, però no es va poder evitar fer-li aquesta pregunta.
Que li preguntessin, sí.
Des del PDeCAT, què diuen?
Clar, també ho van preguntar els representants del PDeCAT, que asseguren que no té res a veure, que retiren els testimonis, perquè la part acusadora no qüestiona el procediment d'adjudicació de les obres, no qüestiona la manera com es van adjudicar aquestes obres. I des de l'acusació popular, l'advocat Àlex Solà considera que és una estratègia per restar pressió al partit.
Sí que és una sorpresa important, perquè si eren essencials en aquell moment no ha canviat res perquè ara no ho siguin, per sostenir la tesi de la defensa. Jo penso que es tracta senzillament d'una qüestió relativa més aviat a treure pes al seguiment mediàtic.
Però atenció, recordeu que això que ens deia Àlex Solà és molt rellevant i que quan sentim a Jordi Montull hem de tenir en compte que un acusat pot mentir davant d'un tribunal, en canvi un testimoni no. I per tant caldrà veure què pot dir Jordi Montull, no?
Caldrà veure si per validar el que diu n'hi hauria prou amb declaracions o hauria de presentar proves documentals que demostressin, per exemple, qui és el Daniel que apareix en algunes factures intervingudes i que l'extresorer de Convergència i de la Fundació Trias Fargas, Daniel Osàcar, assegurava ja el 2010 que no era ell.
Jo hauria de dir que aquest Daniel no sóc jo. Això pot ser una clau que hagin posat o el que vulgui. Jo no sóc aquesta persona perquè jo aquests diners rotundament no els he cobrat.
I a més, més enllà d'això, també cal tenir en compte que l'acord amb Montull que es planteja, l'acord aquest, doncs, sobre el qual s'ha creat tanta expectativa, és amb la Fiscalia, i no inclou les acusacions particulars o la popular, com ens recordava ahir el seu advocat, l'Àlex Solà.
Bé, a nosaltres ens van informar d'aquestes converses exploratòries,
sí,
però en cap moment això es va configurar com un possible acord de conformitat i ni se'ns va oferir, ni se'ns va dir que això fos així, per tant, no va caler que estiguéssim d'acord amb
això. Clar. Tot això que acabem d'escoltar ara, els oients ho van viure perquè passava als voltants de l'edifici de la Ciutat de la Justícia.
Exacte.
Tu eres allà i anàvem enxampant a les persones abans d'entrar. Però dins què va passar en aquesta sessió de prèvies que avui continua?
Clar, és, podríem dir prèvies, preliminars, val? I aleshores aquí la majoria dels advocats dels 16 acusats van defensar davant del tribunal la prescripció d'alguns delictes, com Xavier Melero, per exemple, lletrat de Daniel Osàcar, referint-se a la pena d'un any i 6 mesos per tràfic d'influències.
La pena asignada al delito, como sabido por la sala, era de 6 meses a 1 año, por lo tanto, el plazo de prescripción, tomando el peor de los supuestos posible y ubicándolo en el año 2004, habría concluido en el año 2007.
O altres qüestions com les que plantejava el panelista Cristóbal Martell. La Fiscalia acusa l'exdirector general de Ferrovial amb l'argument, diuen, que ha comès un delicte amb conseqüències d'interès general. Aquesta és la tesi de la Fiscalia, però el panelista Martell defensa que això només aplica si és un delicte contra l'administració pública, i aquest no és el cas.
No és qualsevol interès, perquè és que els interessos generals que el Ministerio Fiscal invoca tiene otro ámbito de tutela y protección en el Código Penal. Están dentro de los delitos contra la administración pública, están dentro de los delitos, eventualmente, contra la hacienda pública. Estos son otros intereses.
Clar, en aquest cas, el que ve dir el delicte que va cometre l'exdirector general de Ferrovial no era ni contra l'administració pública ni contra la hisenda pública, no? De totes maneres, són qüestions jurídiques, molts matisos jurídics, que ara haurà de resoldre el tribunal, i ens van dir ahir que no decidirà el tribunal sobre totes aquestes peticions fins al 8 de març, dimecres de la setmana que ve, que és quan declaren els encausats.
Em has dit abans, quan comentàvem la sessió d'ahir, Domènec, que és un espectacle veure Cristóbal Martell, el penalista, un dels penalistes més prestigiosos que té l'Estat, segurament, en acció. No?
És un espectacle pel llenguatge que utilitza, sobretot. I realment també em va sorprendre com es diferencien els lletrats, perquè el llenguatge que utilitzen uns o altres no té res a veure, no? I alguns són molt més retòrics, per dir-ho d'una manera, incloent llatinades, per dir-ho d'una manera, i molts tecnicismes, altres són més planers, no?
Molt bé. Escolta, la presidenta del tribunal és Montserrat Comas.
Sí, Montserrat Comas. Bé, de fet, Montserrat Comas a mi em va fer gràcia, si puc dir-ho així, perquè només al començar la seva presentació, ja evidenciava que aquell judici havia agafat una dimensió insòlita,
sí,
no?
Sí.
I, per exemple, explicava per què el judici s'allargarà fins al juny.
Vam pensar que calia que aquest judici es fes el més aviat possible. I hem treballat perquè fos així. És perquè ha sigut necessari quadrar les agendes, són moltes parts processals, molts advocats, avui es fa visible, i tenien preferència legalment els judicis que ja tenien assenyalats prèviament.
Clar, és que imagineu-vos, estem parlant de 16 acusats, 5 acusacions, 115 testimonis, als quals els hem d'arrestar, aquests 36 que dèiem ara. Però tot això no hi cabia a l'audiència provincial del Passeig Lluís Companys, i llavors s'ha hagut de traslladar al Palau, a la Ciutat de la Justícia. Però què passa? Que en aquesta sala de la Ciutat de la Justícia ja hi havia molts altres
judicis
previstos. Llavors han hagut de quadrar les agendes de tota aquesta gent. Per això la cosa s'allarga fins al mes de juny.
Saps què et dic? Que mentre instruïen el cas ja ho podíem preveure.
Bé,
una part, sobretot l'últim any, que ja devien tenir bastant clar que hauria de declarar.
Esclar, però saps què passa? Que sí, però tampoc sabien, no podien saber a quina sala aniria a parar, perquè això va per sorteig.
Ja.
I aleshores doncs, no podíem preveure fins l'últim detall. No?
I ja els planyo.
Parlant de detalls, escolta'm, un altre que ens va cridar l'atenció sobre aquesta sobredimensió del judici. Escolteu què deia una advocada que representa a una empresa civil subsidiària.
Que se'ns dispensés d'assistència a les 54 sessions del judici, atès que som, alguns de nosaltres, designats pel torn d'ofici per assumir la responsabilitat civil d'aquestes empreses, i és absolutament antieconòmic i inviable pels nostres despatxos mantenir aquesta situació al llarg de pràcticament 5 mesos.
Clar, diu, si he de venir aquí cada dia quan treballo, no?
Clar, no?
Això
advocats,
resumeix així,
són moltes
no?
vegades advocats d'ofici que representen simplement a les empreses a títol subsidiari, responsables civils subsidiàries en el cas, i aleshores diuen, he de venir aquí durant 4 mesos.
En fi, no, Domènec, cap allà. Vinga.